Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 6 de febrer de 2024. Avui els pagesos han convocat marxes lentes arreu del país i nosaltres seguirem de prop la marxa lenta d'un centenar de tractors i vehicles d'ADF que s'han concentrat a primera hora del matí a l'Auditori de Vilafranca, convocats per la plataforma 6F en defensa de la pagesia. Inicialment, la intenció era tallar l'AP7 a Vilafranca, així ho havien manifestat, però aquest matí ens han dit que finalment han decidit fer una marxa lenta per Vilafranca i dirigir-se cap a Vila-rodona, on se sumaran els seus companys i allà sí que protagonitzaran talls. Seguirem aquesta marxa lenta i la incidència que pugui tenir en el trànsit mentre estiguin pel Penedès i us ho anirem explicant la propera cita al flash de 9:45 d'aquí menys de mitja hora. Pendents, doncs, de la pagesia que surt al carrer a protestar per la crítica situació que viu el sector a causa de la sequera, entomem aquest matí de ràdio, de Penedès en xarxa, de Penedès, des d'ara i fins les 12. En nom de tot l'equip, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i més tard s'hi sumarà l'Àlex Santamaria i qui us parla, Sílvia Delgado. Com us dèiem, a banda d'estar pendents, a partir d'ara els flaixos d'aquesta marxa lenta, d'aquesta protesta dels pagesos que a Vilafranca ha congregat un centenar de tractors i de vehicles d'ADF ben d'hora aquest matí, passaran altres coses pel programa. D'aquí uns instants, bàsic per saber si ha de ploure o no, la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes. I tot seguit, amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, avui parlem d'un còmic de referència, Spirou i Fantasio. A 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat, en clau alt i baix Penedès, el flash informatiu, on us explicarem com avança aquesta marxa lenta de tractors i vehicles d'ADFs per Vilafranca i el Penedès. I tot seguit obrirem la roda política que avui dediquem al Carnaval. La setmana passada parlàvem amb integrants dels grups de Carnaval que ja han començat a sortir aquest primer cap de setmana de festa i avui donem la paraula als polítics, a representants d'ajuntaments on tenen rues potents perquè ens expliquin com s'impliquen amb els seus carnavals, amb els seus grups de carrosses. Començarem parlant amb l'Esther Marmaneu, regidora de Santa Margarida i els Monjos, i seguirem conversant amb la Irina Pérez, regidora de Cultura d'Olèrdola. A les 10 pararem per escoltar el butlletí de notícies, on sabrem què passa amb la resta de marxes lentes de pagesos convocades arreu del país. I reprenem la roda política dedicada al Carnaval. En aquest cas tindrem a la Lluïsa Lastre, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de Calafell, que ens explicarà els canvis d'aquest any al Carnaval Xuriguer. I continuarem amb la Sònia Magraner, regidora de Festes de l'Arboç. A 10:45, nova cita amb l'actualitat, en clau alt i baix Penedès, per actualitzar-nos i tot seguit us presentem el nou supermercat inclusiu social Capravo de Vilafranca i expliquem com s'ha fet la selecció de personal. Ens ho diran la Carina Leal i la Judit Ràfols del grup cooperatiu Entrem, que s'ha aliat amb Capravo, i la Sara Espinosa i la Mercè Mercè del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Thank you. les 11 i 6, temps per jugar amb el català. La Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús ens porten el català al carrer amb una petita classe, avui sobre vocabulari de carnaval i el concurs on regalem un llibre. Avui un llibre per primers lectors titulat Groc, de l'editorial Joventut. Després del flash de 11:45, pantalles i fake news. Així tancarem aquestes 3 hores de ràdio.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Marc Paredes, com ho tenim això? Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest dimarts amb un ambient força estable. El cel avui romandrà durant bona part del dia. Força serem aquestes nuvolades que seran doncs inofensives. Si més no, tindrem aquest cel entelat per quatre núvols alts i prims que, de cara a la tarda, aniran cap a més, perquè el cel ja tendirà a tapar-se amb aquestes nuvolades que seran més extenses i més abundants, però amb un cel força estable perquè no esperem cap precipitació. Això sí, unes temperatures que a partir d'avui ja tiraran cap a baix. Avui li costaran ja de situar-se al voltant dels 20 graus, tot i que podrem arribar als 17-18 graus en molts punts del Penedès, però no tindrem aquestes temperatures tan elevades com si les vam tenir aquest passat cap de setmana. I atenció, perquè anunciem canvis a partir de divendres. Alguns mapes ens avancen al vespre de dijous, d'altres ho allarguen fins dissabte, però sembla que a hores d'ara el dia més inestable serà divendres, amb l'arribada d'un front atlàntic que, com ja sabeu, a casa nostra doncs aquests fronts deixen molt poca cosa, però obríem ja la possibilitat de regar bona part del territori. Ara mateix preveiem que serien precipitacions minses, que arribarien a qualsevol punt, però ni de bon tros, faran pessigolles a la sequera perquè, com a molt, doncs, podrien deixar entre 10 i 20 litres per metre quadrat. I tot plegat amb una baixada de les temperatures, que a mesura que avancin els dies s'anirà acusant més, però això sí, no baixem cap baixada, no preveiem cap baixada dràstica del mercuri, sinó que es mantindran a la mitjana. El que passa és que venim de tan amunt que aquesta baixada de les temperatures doncs l'acabarem notant força. Per tant, doncs, haurem d'estar pendents del cel si a partir de divendres podem regar o no a Catalunya, i per tant, doncs, animem que ens seguiu a través de les xarxes socials, aprofito també per dir-ho, perquè allà, doncs, dia a dia fem un pronòstic i demà ho podrem afinar més. Això és tot.
Coneixeu Spiro i Fantasio? Dos personatges molt coneguts del còmic, que si no sabeu qui són, no patiu, perquè ara us els apropem amb l'il·lustrador i escriptor sadurninenc Òscar Sardà a les vinyetes des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament avui ens torna a acompanyar l'Òscar Sardà i amb ell ens endinsarem en el món d'un altre dels mítics, un de molt conegut. Ens endinsarem en el món d'Espirú i Fantasio. I, Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Sí, sí, efectivament, aquest personatge que, de fet, per mi és un dels exponents màxims, com després comentarem, de l'escola franco-belga, la saga d'Espiro i Fantasio. Mm-hmm.
Venim dels altres mesos de parlar de Tintín, d'Astèrix i Obèlix, de Lucky Luke, autèntics referents del món del còmic. Avui en tenim un altre de referent. Potser, i ho dèiem a la introducció, potser no és tan conegut com els que ens has portat els altres mesos, però també, segurament, si tots fem aquesta feina de buscar-lo a Google en un moment, en veure'l, sabem qui és.
Sabem qui és, perquè a més el personatge és molt, molt característic, va vestit de botons, d'hotel, en fi, és una creació formidable. I, de fet, parlarem de la sèrie i del personatge i dels seus personatges secundaris, però també no podem obviar un dels millors dibuixants, que és en Franquén. És a dir, que farem un programa dedicat al personatge, però per què no també amb el seu màxim exponent com a dibuixant, que és en Franquén.
Som-hi, anem a endinsar-nos-hi.
Doncs vinga, comencem primer pels orígens de la col·lecció, no? Bueno, com tu molt bé has apuntat, Spirou i Fantasio és una sèrie de còmics d'origen belga que va ser creada per Robert Belter, conegut com a Rob Bell, un dibuixant que es deia Rob Bell, l'any 1938. És a dir, també estem a la dècada dels 30, compartint dècada amb els inicis de Tintín, també. Vull dir que s'allunya amb el temps l'origen del personatge. Aquell mateix any, l'editor belga Jean Dupuis va crear una revista infantil francòfona que pretenia fer la competència a la historieta nord-americana més punyent, més rellevant del moment. Concretament, el Le Journal de Mickey. Evidentment, tothom hem averiguat que es tracta de la creació mítica del Walt Disney, no del ratolí, del Mickey. L'editor Dupuis va encarregar la creació del personatge a en Rob Bell, però durant el període de la Segona Guerra Mundial, que tot ho va com trasbalsar i ho va aturar-ho, l'autor va resultar empresonat per l'exèrcit alemany. O sigui que, evidentment, Bèlgica va ser un dels països primers en ser envaïts. Uh-huh. I aleshores va ser un tal Josep Gillian, àlies Gisè, el que va dibuixar la sèrie fins a l'alliberament del Rob Bell. Gisè també és un exponent molt important i un referent de posteriors dibuixants d'aquesta escola Camilla, com ja he comentat amb altres vinyetes, que sempre m'ha fascinat, no? L'any 43, encara amb problemes de comunicació entre França i Bèlgica, per efectes de la guerra, en Rob Bell decideix vendre els drets de la sèrie a l'editorial Dupuis, amb la intenció de que no quedés interrompuda. Vull dir que és un gest que l'honora, no? Perquè un altre diu, el vull seguir dibuixant i a veure què passa. No, ell va cedir els drets de la creació i així la sèrie es va poder seguir dibuixant. Curiosament, aquesta cessió de drets va provocar que l'editorial pogués encarregar la sèrie a diversos autors, com ara Fournier, Genry, Béchalan, inclús més recentment el murcià José Luis Munuera, un altre crac del còmic nacional que en aquests moments, amb una producció immensa, va dibuixar també Espero y Fantasio. N'he citat alguns, encara hi ha més alumnes del creador com a tal, però, vaja, la sèrie, gràcies a aquesta sèrie de dibuixants, ha tingut èxit fins als nostres dies. Tot i que el personatge va ser creat per Rob Bell, com he comentat, va ser André Franquin, el dibuixant extraordinari, qui va donar la seva personalitat característica i va dirigir la sèrie durant molts anys, concretament des de l'any 46, és a dir, ben acabada la Guerra Mundial, fins al 69. Sincerament, crec que ha estat el millor dibuixant d'Espiro. No ho dic jo, ho diu la crítica internacional. Mm-hmm. Imita pels seus successos, però sense aconseguir del tot la seva màgia. De Franquin, el mestre Hergé, el pare de Tintín, em va dir, aquest xic cansat de dibuixar. Això em sembla que jo ho havia comentat amb altres vinyetes,
sí.
Però també és un gest que parla molt de la humilitat d'Hergé, no? Que, per altra banda, per mi és el millor creador. O sigui, amb aquest etiquetatge absurd dels friquis de còmic, per mi el creador seria Hergé, però com a dibuixant realment, com et deia, Franquin és impressionant. De fet, Franquin és el creador de la anomenada escola Franzinel. És a dir, és un traç molt dinàmic, també amb fi gruixuts, a diferència d'Hergé, que era el traç uniforme, i que per mi el doten d'una temporalitat. Aquest tipus de traç molt dinàmic és molt interessant. La història del personatge segueix les aventures del jove periodista Espirou, que en francès significa esquirol, curiosament. Inclús un nano com molt mogut, té com diverses excepcions. Un antic botons de l'hotel, el Moustique concretament, l'hotel Moustique en francès, ofici del que en conserva l'uniforme i la gorra vermelles. I el seu amic Fantasio, un impulsiu reporter fotogràfic, així com el seu inseparable esquirol Spip, és a dir, el nom d'Espirou, també estan certament relacionada amb aquesta mascota del Fantasio, no?, que és un esquirol. Sovint es troben involucrats en situacions perilloses i surrealistes que els porten a explorar mons fantàstics i a enfrontar-se a nombrosos enemics i antagonistes. Un personatge nouvingut, que sé que t'agrada molt, Eli, a la sèrie és el marsupilami.
Sí.
El marsupilami. Una mena de mico amb taques de leopard i una llarga cua que va enriquir l'univers de les aventures d'Espirou i que, de fet, va donar peu a una sèrie concreta del marsupilami.
Mm-hmm.
És a dir, va ser tan bona, els hi va explotar el fenomen a les mans d'una forma tan heavy, que van crear una sèrie també del marsupilami, dibuixats per diversos autors, entre ells Franquin. Un altre dels personatges icònics de la sèrie és el comte de Champignac, un científic excèntric, una miqueta esbojarrat, amb una debilitat pels bolets, que també lligaria probablement amb en Tornassol, eh? És a dir, aquesta cosa del savi despistat, però que té una intel·ligència suprema, lligaria bastant amb el Tornassol de Tintín. I el seu antagonista, el seu antic amic, ara enemic absolut, en Zeta, un malvat, sempre hi ha un malvat, no?, amb la intenció de dominar el món. També amb la jove Sakutin s'incorpora un personatge femení amb aquest univers poblat per homes de diverses personalitats. Probablement la Sekoten és un dels primers personatges femenins de l'escola franco-belga. El còmic.
Costa trobar, sí que és veritat que costa trobar personatges femenins en aquests anys de...
Ara ho has dit, en aquella època, perquè recentment
sí.
Hi ha un fotimer d'heroïnes, inclús d'aquesta escola i d'altres, per descomptat, deixant a banda l'univers Marvel. Però en aquells anys és veritat que era un món poblat d'homes. La dona tenia un paper secundari i aquí la Sekoten agafa, com dèiem, una certa rellevància dins de la sèrie, no? Quan parlem doncs, de l'èxit d'Espiro, ho hem de fer de Franken, com et comentava. No? Després de publicar un seguit d'històries curtes, l'any 50, el dibuixant publica el seu primer àlbum serialitzat. És important això, perquè per mi les sèries, com ja hem comentat, permet crear un univers, més enllà de l'àlbum únic, que es deia Un bruixot a Champignac. A continuació es va publicar Els lladres del marsupilami, personatge que va tenir el rol protagonista a l'àlbum El niu del marsupilami. De fet, és que és una creació formidable perquè no, és un animal que el porten dels tròpics, però que no té un referent concret, no? Però amb la cua, amb la cua s'impulsa...
Allò que va saltant té com una molla, no?
Té com una molla, sí, la cua evidentment l'utilitza per inclús pega, té una força descomunal al marsupilami. Però és molt simpàtic. També té un caràcter que deixa-la anar, Vull dir, quan s'empipa és imparable.
Tots aquests, ara ho pensava, no? Tots aquests còmics dels que hem anat parlant sempre tenen un animal amb un rol important, no? Tenim el Milú, a Tintín, a Asterix i Obelix també, a Lucky Luke, per suposat, no? Al final, aquests animals amb un protagonisme també força important.
Sí, i a més a més és curiós que els animals que hem citat, les bestioles, diverses bestioles que hem citat, de fet parlen amb el protó, interactuen d'alguna manera, cosa que el marsupilami no.
No.
Només emet sorolls, però sí que és veritat que, caram, a la vida real passa, no? La força d'una mascota que integres amb el teu... a la teva vida com si fos algú més de la família, no? I donen molt de joc, sobretot per la política del gag, de l'humor que sempre planeja amb aquestes històries de la sola franco-belga. És un segell característic, no?, que no podia faltar també a la sèrie d'Espiró. Aleshores, a finals de l'any 50, com comentaven, tornant a recuperar en Franken, va començar a publicar en paral·lel a les aventures d'Espiró un dels seus personatges més coneguts, en Sergi Grapes, que també és molt divertit i és una creació formidable. Un noi que provoca un caos divertidíssim a l'editorial justament on treballa. Gran creació amb la col·laboració, en aquest cas, del guionista grec. Aquí tornem amb les col·laboracions de grec, una altra dels indispensables per entendre l'èxit de les sagues de l'escola, no?, de franco-belga. El ritme de treball incessant de Franken i el fet de dibuixar dues sèries alhora va provocar amb el dibuixant una veritable depressió nerviosa que el va deixar completament exhaurit, el va deixar esgotat. De fet, Franken tenia tendències depressives, era un tipus molt insegur. És curiós, un dibuixant meravellós, però tenia com unes inseguretats personals. Vull dir, clar, això es va amb l'ADN de cada una de les persones. Per bo que el ritme, com dèiem, era molt intens. Dibuixar sempre ha estat un treball molt minuciós, lent i, pel que s'ha de disposar, d'una gran paciència. Aleshores, també se li ha de sumar a tot això que Franken mai va acabar d'estar del tot a gust dibuixant una sèrie de la que no era l'autor. Era un encàrrec i, per tant, no es va sentir mai còmode. Una altra cosa sorprenent veient la potència de les seves històries, no? I, per tant, no és d'estranyar que l'any 68 decidís deixar la sèrie i donar el relleu a un jove col·laborador, que es deia Jean-Claude Fournier. Aquesta renúncia va marcar profundament a la revista Espiró i és la causant final de l'etapa d'orada del setmanari. Curiosament, l'abandonar la sèrie Franken, el setmanari té com un decliu. El samaranic es deia Espirú, curiosament. I és que Franquem, com he dit, és un dibuixant insubstituïble. En tot cas, Fournier va dibuixar 9 àlbums de la sèrie fins que va ser acomiadat per l'editor pel ritme infernal que li volia imposar. Dupuy va tenir problemes per trobar un equip solvent que seguís dibuixant la sèrie, però afortunadament pels seus nombrosos seguidors i per la història del còmic, diversos talents emergents han fet possible que l'intrèpid Buttons i el seu amic Fantasio segueixi publicant fins avui en dia. Els incondicionals de la sèrie estem d'enhorabona, perquè les aventures han estat publicades amb uns volums integrals que, de forma cronològica, ens acosten a aquestes aventures sobretot amb molta documentació extra, esbossos de les diverses etapes de la sèrie, que també ens ajuden a veure com ara ha evolucionat la sèrie al llarg de tots aquests anys, no? I des de l'any 2006, en una nova etapa, Dupuy va donar impuls a l'univers d'Espirú amb una nova col·lecció que va dominar Una aventura d'Espirú i Fantasi per punts suspensius, on diversos autors donaven forma a aventures autoconclusives, és a dir, àlbums únics, amb els que seleccionava a diversos autors en diversos estils. Això la va enriquir i va ser una cosa rupturista, no? Com comentàvem. Tant és així que conviuen diversos estils, com et comentava, molt diferenciats, però cadascun amb el seu encant, la seva personalitat, que fan les delícies dels lectors i que, sens dubte, han enriquit la sèrie. Un bon exemple d'aquest nou rumb podria ser l'àlbum El Botons de Verkaki, veritable obra mestra de Jan, els pinzells, i Schwarz, el guió, o La dona lleopard del mateix tàndem. Amb dues obres amb un tractament del guió molt més, diríem, gamberro, més posat al dia, i amb un tipus de traç a les antípodes del mestre Franquin. I aquests dibuixants han reinventat la sèrie en cert modo, no perquè tinguin un traç més modern que el de Franquem, però sí que amb trets diferencials que enriqueixen, com dèiem, la sèrie aquesta.
Més de 80 anys, és que jo encara, quan parlem de còmics i te'ls pots mirar, no? I encara veus que estan tan vius, i vas a buscar el primer i veus que fa més de 80 anys, és una cosa que no deixa de sorprendre'm.
A mi també, perquè no passa el mateix amb el cinema. Mm. És a dir, és més fàcil que un nano s'acosti a un còmic de fa 80 anys, em fa l'efecte, que per exemple es posi a veure Casablanca. O sigui, m'imagino més amb un adolescent d'avui que mirant els àlbums que té el pare a les estanteries pugui dir, caram, què és això d'Espero i Fantasio? Què és això de Tintín, aquest reporter? I s'endinsi amb una aventura que no, francament, que vagi a la biblioteca a buscar, o vagi a remenar en una plataforma a buscar una pel·lícula, que sé jo, com El Mago de Oz o Casablanca, no? Que tenen, evidentment, més anys encara.
No, fins i tot ara ho deies, amb aquest envelliment en comparació amb el cinema, inclús pel·lícules dels anys 90 han quedat molt més envellides que no pas aquests còmics de fa 80 anys.
Això està molt ben trobat. I és curiós perquè amb aquests còmics de fa 80 anys la vestimenta, els vehicles són els de l'època.
Sí, sí.
El tipus de tall de tratge està molt rigorosament documentat, però tens molta raó que una pel·li dels anys 90, amb aquells looks, amb aquells pantalons de campant, aquelles patilles amb els pentinats, es veu com més antiquada. És curiós, hi ha com una pàtina que l'envelleix. Inclús, si m'ho permets, la fa més antiga que un d'aquests clàssics dels que parlàvem, de blanc i negre. És molt curiós. També és cert una cosa, i ara aquí és una anècdota que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Quan tu veus una pel·lícula antiga, tipus Ben-Hur, el doblatge no li fa justícia.
No.
Aquelles veus de La Voz d'Espanya, una ambienta que rinclones, si ara avui, gràcies al famós Blu-ray o a les plataformes, poses la versió original, amb la veu dels actors i els subtítols, la pel·lícula de cop i volta avança uns anys i sembla que estigui rodada ahir, al marge del tractament fotogràfic. I està molt ben trobat això que deies tu, que, per exemple, el traç de Franquem i d'altres dibuixants de l'escuderia franco-belga té una modernor que és eterna. Vull dir, podria estar dibuixat ahir si no fos perquè ens parem a mirar, doncs, el que comentàvem, no? Els Citroëns, els vehicles que van amb manivela, no? Del comte de Champignac o de les viles franceses. I, per tant, és una passada veure els frescos absolutament. A vegades, quan miro les edicions, penso que ara ja tenen més de 30 anys els àlbums meus, no? Sí, sí.
I ja per acabar, per deformació d'ofici, sí. Em fa molta gràcia que dels quatre grans còmics dels que hem parlat hi hagi dos en els que els protagonistes siguin periodistes. Això no passa ja, eh?
No, això és veritat, això és cert que... I probablement... Jo m'imagino que el fet aquest també va venir molt, molt induït per al number one de tots, que és el Tintín, no? Mm-hmm. Perquè, a més, el periodista, com que va al lloc dels fets, ja té un caràcter itinerant que el fa sortir de la seva zona de confort, la seva vila, la seva ciutat, i això ens l'acosta als universos o llocs que l'autor decideix. És molt... La figura del periodista, detectiu, esbojarrat, dona un joc impressionant, i sobretot contemporani. És a dir, el lector està veient coses del moment, no? Amb el cas de Tintín, seguia aconteixements mundials bastant rigorosos. Amb el cas d'Espirú és més surrealista, però s'identifica molt el lector amb un personatge de la seva època, dels seus temps.
Doncs, Òscar, amb això ho deixem. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Aquest mes, en aquest vinyetes parlant d'Espirú i Fantasio, que vagi molt i molt bé i ens retrobem el mes vinent.
Fantàstic. Una abraçada a tots.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Més d'un centenar de tractors s'ha concentrat a Vilafranca en protesta per la situació del sector de la pagesia. La plataforma CICEFA ha convocat una concentració a l'aparcament de l'Auditori de Vilafranca a 8:15 del matí. La crida es va fer a través de les xarxes socials i més d'un centenar de tractors han arribat a Vilafranca. L'objectiu inicial era, una vegada concentrats, anar en marxa lenta de tractors fins al punt de la rotonda de la Cepsa, a la sortida nord de Vilafranca, per tallar l'autopista P7 al quilòmetre 193. 3,5 junt amb la Nacional 340 i la C15, que conflueixen en aquest punt. Però, finalment, els convocants han decidit fer una marxa lenta fins a la rotonda i continuar el recorregut per la carretera N340 en direcció cap a Vilarrodona per unir-se a una altra concentració. Sant Sadurní tanca les dutxes de la zona esportiva i el rec del camp de futbol. Amb motiu de l'inici de la fase 1 d'emergència per sequera a Sant Sadurní, junt amb 200 municipis catalans i davant la necessitat d'aplicar noves restriccions en l'ús de l'aigua, l'Ajuntament durà a terme diverses mesures compensatòries a la zona esportiva a partir d'avui per tal de mantenir en funcionament les instal·lacions esportives. Una d'elles serà el tancament de les dutxes de tots els vestidors de la zona esportiva, incloent les del camp de futbol, que romandran fora de servei. La mesura s'estén també al pavelló de l'Ateneu. Només es mantindran obertes per raons sanitàries les dutxes interiors de la zona aquàtica per retirar posteriorment el clor del cos. El projecte Cunit Bici segueix oferint ajuda per arranjar bicicletes. Tots els dilluns i dimecres, de 5 a 7 de la tarda, es pot trobar membres del Club Ciclista Cunit al mòdul que l'Ajuntament ha habilitat perquè realitzin activitats relacionades amb el món de la bicicleta. És aquí on es desenvolupa el projecte Cunit Bici, que porta en marxa 2 anys i on s'acull des de material, s'ofereix suport per arranjar avaries i on també es comparteixen experiències i coneixements. En cas que alguna persona vulgui portar la seva bicicleta a arranjar, el cost de les peces que calgui anirà al càrrec, ja que el club posa a disposició de forma gratuïta la mà d'obra. Aquest projecte tira endavant gràcies a la col·laboració amb la Regidoria d'Ensenyament per tal de fomentar l'ús de la bicicleta a l'entorn escolar. I acabem explicant-vos que Nacho Goñi i Foix Ortiz guanyen la Papiol Extrem. Amb un temps d'1:1:42, Nacho Goñi Ramos ha guanyat aquest diumenge al matí la quarta edició de la Papiol Extrem. Goñi s'imposava per només 4 segons en un final molt ajustat a Eloi Ripollès, que havia arribat el primer en la primera pujada al Papiol, mentre que en tercera posició, ja gairebé un minut, arribava Iñaki Martínez. En l'apartat femení, la clara guanyadora ha estat Foix Ortiz amb 1:17:14, seguida d'Ariadna Modrego i Alexandra Bertran.
Penedès en xarxa.
Són 10:06. El Penedès en xarxa fa dies que respirem carnaval. Dimarts passat, el tema de la setmana, recollíem les opinions de membres de diferents grups de carnaval que donen vida a aquestes rues del Penedès que ja s'han començat a celebrar. I avui a la roda política us proposem seguir parlant de carnaval, però des d'una altra perspectiva, la dels ajuntaments. Volem saber com l'administració local dona suport a aquesta gran activitat de carnaval que acull el Penedès i quines propostes es promouen aquests dies. Comencem a Canal 20, on Raimon de Cara parla amb l'Esther Marmaneu, regidora de Cultura dels Monjos. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, aquesta setmana toca el cap de setmana del Carnaval, de les dates tradicionals, i són les rues de Carnaval al Baix Penedès les que prenen el protagonisme, majoritàriament llevat de destacats casos com la consolidada Rua de Carnaval de Santa Margarida i els Monjos, que toca aquest diumenge. I per parlar-ne d'aquesta activitat i de més propostes que promou l'Ajuntament d'aquest municipi per Carnaval, conversem amb l'Esther Marmaneu, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Esther Marmaneu, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
La dels Monjos, la Rua, s'associa ja de manera fixa i molt consolidada al diumenge al migdia. Això no canvia.
Això no canvia. Continuem tenint el diumenge 11 de febrer la nostra Rua dels Monjos.
Una rua que s'ha consolidat, que ja té aquest segell de ser una rua familiar.
Sí, és un horari que ja convida, no?, a fer aquesta visita al municipi, a gaudir-ho en família. És el migdia d'un diumenge. A més, tenim la gran sort que els últims anys ens ha sortit i ens ha acompanyat el bon temps. Per tant, esperem que aquest diumenge també sigui així perquè tots els públics la puguin gaudir.
Amb la participació, si fa o no fa, potser una lleugera tendència a la baixa de carrosses i de comparses com l'any anterior. En aquest cas són 16 carrosses, 5 comparses s'ha anunciat.
Sí, tenim 21 participants. Hi han hagut a última hora dues baixes que ens han confirmat que no podien venir. En principi en teníem 23 inscrits. Però, com bé dius, doncs, hi ha hagut aquesta mica de tendència a la baixa. Jo no sé si és també perquè a vegades hi ha algunes carrosses o comparses que a última hora doncs, decideixen provar un altre municipi i compartim també rua amb l'Arbós. Per tant, és molt probable que hi hagi hagut també aquest petit canvi.
Parlant de canvis, una gran novetat, la novetat d'aquest any és que la rua compta amb un tram tranquil adaptat a persones amb sensibilitat auditiva. Ens ho explica?
Sí, volíem fer el nostre carnaval el més inclusiu possible i llavors dintre del que és el recorregut de les carrosses i comparses hem escollit el tram del carrer Eugeni d'Ors, que ja és un espai on normalment no generen moltes aglomeracions, és el gir que agafen les carrosses per tornar a entrar a l'Avinguda Catalunya i que, per tant, ja fan el que seria la recta, la tirada llarga d'aquesta rua, i creiem que és el més adient per convidar doncs, a totes aquestes persones que els hi atabala una mica aquestes aglomeracions, la música alta, de que puguin gaudir també del carnaval d'una manera més inclusiva i més respectuosa.
Més enllà d'aquesta incorporació, d'aquesta novetat, el plantejament del Carnaval de Santa Margarida i els Monjos, en el conjunt dels actes, però de manera específica a la Rua, es manté respecte als darrers anys.
Sí, sí, es manté com els altres anys. Continuen tenint grup, 8 grups locals de Santa Margarida i els Monjos que surten com a carrosses i comparses. Li acollim a la resta de grups de la comarca i també de fora de la comarca aquí al nostre carnaval. Continuem també amb aquesta recomanació de músiques no sexistes com aquests últims 5 anys.
Ara ho comentàveu, 8 grups locals. On està el secret? Ho hem comentat en d'altres anys. Segurament entre els diferents elements, les explicacions multifactuals que poden arribar a la conclusió de que es pot arribar a tenir actius 8 grups locals, entre aquests factors segurament hi ha el suport de l'Ajuntament.
A veure, per nosaltres és un orgull i la veritat és que estem molt contentes de la gran acollida que té el Carnaval al municipi. No solament és la feina, no?, que hi ha darrere, sinó és l'estima a aquesta cultura de la disbauxa i del Carnaval al nostre municipi. Són aquests 8 grups locals que dos d'ells són comparses i els altres sis són carrossa, que ja fa molts anys que, bueno, que fan aquesta activitat i que de veritat acolleixen molta gent del municipi i també de fora, perquè sabem que hi ha altres pobles doncs, que els seus veïns i veïnes venen a participar dels grups locals dels monjos. I com bé dius, nosaltres com a Ajuntament estem al darrere donant el suport amb tot allò que podem i sempre poden comptar amb la nostra col·laboració.
Una rua també que manté com a lema el de ser un carnaval lliure de sexisme. Això no canvia, tampoc.
No canvia. Com us comentava abans, fa 5 anys que vam engegar aquesta proposta, també perquè sigui un carnaval més respectuós i més inclusiu. I el nostre municipi està consolidat, per tant, seguim amb aquesta iniciativa.
Per viure plenament aquesta rua de carnaval, a partir de les 12 del migdia i hi ha diferents espais, diferents moments per gaudir-ne, tot i l'aglomeració, perquè són moltes les persones que es donen cita el diumenge al migdia a Santa Margarida dels Monjos. Però a partir de les 12, tothom qui vulgui podrà seguir-ho.
Efectivament, compartim el diumenge de Carnaval amb el diumenge de Mercat No Sedentari i això vol dir que el nostre municipi bull de gent, però sempre trobarem un espai on puguem veure la rua amb completa tranquil·litat. No?
I abans d'aquesta rua del diumenge hi ha un esdeveniment també rellevant que s'ha anat afiançant aquests darrers anys també a Santa Margarida i als Monjos, davant de l'Ajuntament, dijous gras, hi ha l'arribada del rei del Carnestoltes aquí a Santa Margarida i als Monjos.
És el dia, jo crec que més esperat també pels infants, perquè, doncs, com bé dius, aquest dijous arriba el rei Carnestoltes, tenim una gran confetinada, i també és el moment on l'Ajuntament vol presentar i vol donar presència i protagonisme a aquests grups locals que ens acompanyaran en l'arribada del rei Carnestoltes i que faran gresca perquè grans i petits gaudim d'aquest acte, on l'únic que demanem és que vinguin amb moltíssimes ganes de passar-ho bé i disfressats i disfressades, per suposat.
En aquesta guerra de confeti ho hem comentat com la rua de Carnaval són activitats que promou l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, però més enllà d'aquestes propostes també hi ha més carnaval al municipi que compta amb l'acompanyament de l'Ajuntament, però que la iniciativa és d'entitats del propi municipi.
Doncs sí, tenim carnaval a les dues societats, dels Monjos i de la Ràpita, la Margaridoia. Comencem amb el dissabte, que tenen el ball de nit de carnaval, i amb el diumenge dia 11 a la tarda, a les 6 de la tarda, que fan aquest carnaval infantil. I la setmana següent, el dissabte a la nit a la Ràpita, amb aquest ball de carnaval, amb aquest concurs de presses i també amb el carnaval infantil.
Alguns grups de carnaval ens explicaven que el fet de les dates que caigués el carnaval tant d'hora en el calendari els ha condicionat també la seva preparació. A vegades podien haver-se confiat i han hagut de córrer cuita els darrers dies d'esmerçar més esforços, de dedicar-hi més temps. Jo no sé si això també a les institucions ha passat, als ajuntaments, el fet de que hagi tocat tan a prop de calendari a principis del mes de febrer el carnaval, això ha condicionat alguna de les activitats que teníeu previst?
Més que condicionar activitats, el que fa és que ens fan una mica més justos amb tot allò que organitzem. No? Des de l'Ajuntament es van voler aprovar les bases al mes d'octubre per poder fer les inscripcions al mes de novembre i això ja esperem que es pugui quedar els propers anys perquè fa també que els grups ja tinguin una mica el calendari de les seves sortides programat i per tant facilita també tota la informació que han de donar al grup de ball i a les persones que participen d'aquest carnaval. Però sí que és veritat que quan cau tan aviat encara estem tancant, sobretot amb cultura, estem tancant, per exemple, una mostra artística, que aquest any teníem 40 anys de certamen artístic, estem engegant també tot el que suposa el mes de la dona i aquest 8 de març, i ha quedat ajustat en el calendari i ens hem trobat que, doncs això, no? Que hem hagut de posar-nos una mica més les piles i treballar més contrarrellotge. Evidentment, els grups que fan carrosses, no? o que porten la seva disfressa i que, per tant, en ple Nadal han d'estar al 100% perquè se'ls ha tirat el temps a sobre.
Segurament, si sumem les persones implicades en aquests 8 grups de carnaval que acull Santa Margarida i els Monjos, ens apropem al miler de persones. Segurament és un dels esdeveniments, de les activitats que més persones vincula de manera tan directíssima al llarg de l'any a Santa Margarida i els Monjos. No, no ens equivocaríem. O una de les pas què més?
No, fàcilment rondem el miler de persones. Sí, és el que comentava. Cada grup de ball pot portar entre 100 i 150 persones, però aquí no només estan implicades les persones que fan el ball, sinó totes les persones que han organitzat aquest carnaval, que estan treballant per fer una carrossa, que estan treballant per fer unes coreografies, que treballen per fer unes disfresses i que tothom pugui lluir magnífic aquell dia. Llavors, sí, podem parlar de que potser és dels esdeveniments que més gent participa en quant a actes culturals, no?
Del municipi i de fora del municipi.
Sí, com comentava abans, és que tenim gent d'altres municipis que s'apunta als grups de carnaval dels Monjos i de la Ràpita i que, per tant, doncs, ja fa molts anys, no?, que van amb aquella carrossa o amb aquella comparsa i continuen assistint. I això també, per aquests grups, no?, doncs és fantàstic, perquè vol dir que tenen a la gent, el seu públic és molt fidel. Normalment, quan t'apuntes a una carrossa, ets fidel per sempre, no? Vas amb aquella carrossa i no vas a carnaval, vas a passar-t'ho bé amb els companys i companyes a fer carnaval.
I al municipi esteu fent pedrera des de molt petits i petites, perquè aquest mateix dimecres hi ha anunciat una activitat a 4:45 de la tarda a la Casa dels Passos Petits, adreçada a infants dels 0 als 3 anys de carnaval, una festa de carnaval pels més menuts.
Pels més menuts, sí. Això es fa des de la ludoteca, des de la Casa dels Passos Petits. Promovem aquesta sortida, que es disfressin, que gaudeixin de la disbauxa del carnaval, i llavors se'ls fa aquesta activitat, no?, el dimecres, com bé dius, dia 7 de febrer, demà mateix.
Doncs ho anirem seguint, insistim, més enllà de la cita principal, pel que fa al volum d'activitat que acull de la rua aquest migdia del diumenge, doncs un altre dels punts rellevants del Carnaval de Santa Margarida dels Monjos serà l'arribada del rei Carnestoltes i la gran confetinada a partir de 5:45 de la tarda davant de l'Ajuntament. Esther Marmaneu, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feinada, l'activitat àmplia que es desplega des de l'Ajuntament també en aquest carnaval, i que vagi molt bé tots aquests dies.
Moltíssimes gràcies, Raimon. Bon carnaval a tothom.
I un altre ajuntament compromès amb el carnaval és el d'Olèrdola. No ens movem de Canal 20, perquè ara Raimon de Cara conversa amb la Irina Pérez, regidora de Cultura.
Així és, Sílvia, ara conversem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Irina Pérez. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Seguim parlant de carnaval i de quina manera contribueix l'administració local, un ajuntament, en aquest cas el d'Olèrdola, a l'hora de promoure aquesta activitat, que a Olèrdola és nombrosa per carnaval. Hi ha molta activitat aquests dies.
Sí, aquí a Olèrdola sí. De fet, nosaltres, bueno, les nostres comparses surten molt, estan a tot arreu, i després aquí també venen gaires comparses i ho passen molt bé.
Perquè hem de dir, doncs, que les rues seran a Olèrdola el darrer cap de setmana dels tres de carnaval, de rues de carnaval que hi ha al Penedès, en aquest cas el cap de setmana de la setmana que ve, dissabte i diumenge a Moja i a Sant Pere Molant. Això no canvia.
Sí, no, tenim el dissabte 17 a les 20 hores a Moja, de moment amb 13 grups confirmats, i a Sant Pere el diumenge 18 a les 12 del matí, amb 14 grups confirmats.
Déu-n'hi-do, molta activitat. De quina manera l'Ajuntament d'Olèrdola dona suport a aquests grups a l'hora no només d'organitzar aquestes rues, sinó sobretot de fer la seva pròpia activitat de carnaval, no? Tot el que suposa, doncs, la pròpia carrossa, la disfressa, tot el treball que comporta, doncs, això, la realització, l'execució d'aquesta feina que fan per carnaval aquests grups. De quina manera aporta l'Ajuntament d'Olèrdola aquesta feina?
Bueno, a banda de les subvencions que ja demanen com a entitats per poder assolir tota aquesta part econòmica que necessiten, i a banda del material que se li dona suport amb els guàrdies municipals i per fer el recorregut, també aquest any firmem un conveni de col·laboració. L'aportació de l'Ajuntament per cadascun dels nuclis que fa rua serà de 600 euros, que seran pels premis de carnaval de les rues que venen convidades.
Això pel que fa a les rues, no?
Sí, això és pel que fa a les rues. Després, és el que he dit, tenen la seva subvenció com a entitat, també, que també la demanen i segons la puntuació li toca.
Anual, no?
Sí, és anual.
Els espais, els grups de carnaval ens han situat dificultats que tenen a l'hora de trobar un espai en condicions doncs, per fer, en algun cas, unes carrosses que tenen una dimensió molt, molt considerable. No? L'Ajuntament hi pot intervenir d'alguna manera amb això?
Bueno, de moment, aquest any, clar, són dues rues bastant grans, les carrosses, i la que és de Moja, com és tan gran la carrossa, no sé si l'heu vist, però és molt, molt costosa de fer, s'han tingut que anar a Sant Martí Sarroca, li han cedit un espai, i molt bé, i Sant Pere s'han anat fent, després l'han ensamblat i han pogut fer-ho. Estem buscant alternatives de cara al proper any per poder-los ajudar en aquest tema.
I el canvi de que sigui ara la regulació de la subvenció que rep per participació a les rues un conveni, ha estat ben rebut pels grups?
Sí, sí, està perfecte. Ells estan encantats, la veritat, i intentarem, aquest any es fa d'un any, intentarem que sigui de més anys directament per no tenir que estar signant cada any, si surt bé. El que passa és que com estem amb el tema de la no incloure música sexista, estem detallant algunes petites esmenes de cara al proper conveni.
Perquè és una de les novetats que Olèrdola participa en el grup dels ajuntaments que han començat a debatre de quina manera fer iniciatives conjuntes per unes bases compartides en els propers carnavals. Estem parlant del 2025, ja seria això, no?
Sí, ara mateix tenim unes petites llistes que estan en la música que haurien de tenir, més o menys. Hi ha petites coses que han tret, però clar, necessitaríem fer-ho més gran i establir bé les condicions. Per això ja ho parlem de cara al proper any.
Perquè suposo que aquí l'antelació és important per tothom, pels grups, especialment també per saber quines coreografies poden preparar, quines músiques, si són dins d'aquests criteris, no?, que fixarien aquestes bases comunes. Suposo que ho han traslladat així també als grups.
Sí, sí, ja li hem traslladat que ens agradaria començar a treballar ja de cara a l'any vinent per això, perquè no es trobin que han preparat una coreografia amb una música i de sobte li diguin que no, que aquesta música no val.
El carnaval segurament és l'activitat que més persones organitza al municipi, si sumem doncs que en el grup de Sant Pere Molanta, per exemple, ja són més de 100, a Moja 125, costa trobar entitats al municipi actives amb tanta gent alhora movent-se.
Sí, no, la veritat que sí, i que és un treball que no és únicament aquest mes de carnaval, que és un treball que és durant tot l'any. Llavors, la veritat que estem contents amb aquestes entitats, estem molt contents, perquè estan treballant força, a banda que estan en altres entitats també, o sigui que no paren.
I també he de dir doncs, que les pròpies rues segurament també són els esdeveniments del municipi que més públic acull si potser descomptem o al mateix nivell que la trobada d'Olèrdola al cap de setmana, perquè també passa molta gent al castell d'Olèrdola quan es fa la trobada, però una rua, per exemple, a Moja, el dissabte que ve al vespre, és molt, molt seguida, molt concorreguda.
Sí, que sí, a banda que ve molta gent dels municipis on venen les carrosses, però sí que és veritat que s'omple tot.
I això també és una exigència pels serveis municipals, també tensiona d'oferir alguns serveis suplementaris que un cap de setmana habitual no faria l'Ajuntament, no?
No, bueno, ara sí que treballen tots els dies de l'any, però sí que, és veritat, sí que és veritat que és un sumat a ells, que és molta gent i estan ells, però bueno, intentem demanar suport.
I el fet que Olèrdola aculli aquestes rues, què considera des de, en aquest cas, la regidoria de Cultura, què aporta al municipi?
Bueno, jo crec que coneixença, no?, de que Olèrdola existeix i així ens donem a conèixer a altres municipis i altres comarques, perquè nosaltres anem fins a Vendrell, o sigui que per lo menys ens coneixen.
I és una activitat intergeneracional, sempre ho destaquen els grups més actius, amb més trajectòria a Olèrdola, el de Moja i el de Sant Pere Molanta, que acullen des de nadons, en algun cas, de 6 mesos, fins a persones a més de 60 anys.
Sí, sí, són les ganes que tenen, i la veritat que com no fan diferències d'edat, i tothom aporta una cosa nova.
El que comentaves també, que es dona el cas que moltes de les persones que estan en el nucli de l'activitat dels grups de carnaval també participen, són molt actives en d'altres entitats del municipi, en altres àmbits.
Sí, sí, la majoria dels que estan a l'entitat de carnaval també participen en altres entitats. Per això tenen tanta col·laboració amb altres.
Abans comentàvem aquesta novetat de la presència d'Olèrdola en aquestes trobades amb altres municipis, Santa Margarida dels Monjos, Castellví de la Marca, també Vilafranca, per una mica consensuar, Sant Martí Sarroca, consensuar aquestes bases. Considerava que és important que es faci pedagogia des de l'Ajuntament, es considera que és important que es faci pedagogia en aquest àmbit, no? De la música que no sigui sexista.
Sí, home, això és una cosa que es porta sobretot a la regidoria del feminisme, però sí que és veritat que ens hem de conscienciar a tots, que hem d'evitar aquestes músiques que tenen un llenguatge sexista, racista, violent, intentar que no s'estigui escoltant en una festa que ve tanta gent.
Clar, a un li pot també venir la pregunta, doncs, si amb això passa en el Carnaval, per què no en altres festes del municipi es vetlla també perquè aquesta música no sigui present, no? Segurament algun dels grups del Carnaval també pot plantejar això.
Sí, bueno, s'ha començat perquè es va començar aquesta iniciativa i s'ha començat per Carnaval, però la idea és portar-ho a la resta de festes. Intentar això, reduir el que és el sexisme, la violència, tot això.
En aquest cas, pel Carnaval del 2024, el d'aquest any, són recomanacions de música, no? En aquest cas no és que hi hagi una prohibició d'algun tipus de música.
Bueno, a les bases del conveni sí que estan posades les llistes que ens han passat des d'altres ajuntaments que ells sí que han fet un cribatge, però sí que és veritat que no és un negatiu a la música exactament, perquè clar, ara mateix no tenim unes bases concretes i un pot veure d'una forma i un altre ho pot veure d'una altra. No tenim un neguit a una cançó específica, però això sí que es treballarà.
Doncs anirem seguint. En qualsevol cas, toca viure el Carnaval, una festa maca per viure al municipi. En aquest cas, el municipi serà protagonista en les properes rues, perquè acollirà les rues, però, de fet, amb aquestes persones de veïns i veïnes d'Olèrdola que tenen l'activitat del grup, també ja ho estan fent a moltes rues del Penedès, i aquest cap de setmana també tocarà.
Sí, sí, no, ells ja estan amb ganes. Per ells seria tota la setmana de rues. Però bé, bé, així amb ganes, i nosaltres esperant que vinguin cap aquí i a gaudir-ho.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Irina Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola. Que vagi molt bé i molt bon Carnaval.
Moltes gràcies, igualment.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.